lo que le he comentado, es que no tienen ninguna obligación. Y además, los informes que emiten de autoevaluación es como si yo hiciera un examen y yo me lo corrigiera. Es decir, que no van a reconocer nunca los problemas que están ocasionando a los mayores. Sobre todo a los mayores. Yo no digo no esté del lado de los jóvenes, pero el joven tiene más fortaleza emocional y sobre todo se maneja digitalmente muy bien. Todos tienen teléfono inteligente y muchísimos tienen internet en casa. Es que hay muchísimos mayores que no tienen ni internet ni teléfono inteligente y por sus capacidades cognitivas, por su edad, por su soledad, no van a poderlo tener nunca. Estas personas tienen que mantenerse en lo que yo llamo una burbuja analógica, que es lo que yo le dije a la señora Calviño y lo que dije a todos los componentes del IBEX 35 cuando estuve hora y media reunido con ellos.
Y que de eso ha quedado muy poca cosa o nada, como nos contaba. Además, este llamado protocolo voluntario y autoevaluable de compromisos con los clientes de mayor edad, que es una frase muy larga y que, como nos cuenta usted, se ha quedado en que, bueno, como cada cual se evalúa, pues yo me pongo mi propia nota, ¿no? Como lo hago yo mismo, me puntúo la mer de bien. De todas las complicaciones que nos ha contado usted, ¿cuál le preocupa más? ¿Que se estén cerrando cajeros, por ejemplo?
Sí, exactamente. Yo le puedo decir que tenemos una zona en Valencia, una barriada que se llama La Torre, con 5.000 personas que habitan en ella, con un 65, casi un 69% de mayores, que se tienen que no tienen ni cajero, ni siquiera, ni sucursal, ni cajero. Y se están desplazando unos 5 kilómetros, inclusive en silla de ruedas, para poder acceder a otro cajero. Y en ese momento, a lo mejor, tal vez, al cajero que llegan no les admite la cartilla o la tienen que pagar. Entonces, esto es una situación que yo veo que atenta a los derechos humanos y a la justicia social y que no veo ni que ningún partido político le pudiera venir mal una ley de defender a estas personas, porque es un tema que está fuera de la política, depende, es totalmente ajeno a las ideologías, es una cosa que afecta a los derechos sociales, a los derechos humanos, y que todo lo que hagamos ahora, pues los vamos a conseguir cualquier beneficio que se consiga en ese aspecto, es decir, en el aspecto de que la digitalización respete, les va a afectar a ustedes también los más jóvenes, porque indiscutiblemente cuando sean ustedes mayores la tecnología irá por delante de ustedes también, porque estamos hablando de internet, de 5G, y ya se está hablando de metaverso. El metaverso no serviría para nada los medios que tenemos ahora. Quiero decirle con esto que si de alguna manera no se pudiera por parte del Ministerio de Economía, que estuviera encorsetado por el cobrarles los impuestos que les ha obligado a pagar a partir de este mes de enero, si no pudieran, porque les han también hecho una exigencia con el tema de las hipotecas, que debido a la subida increscendo progresiva del Euribor, están a un precio de las hipotecas que muchísima gente, inclusive de clase media, no podría enfrentarse. Entonces, las dos medidas a mí me parecen excelentes, las que se haya hecho, que paguen más el que más gana y que también pues las hipotecas se regulen de una manera. Y yo creo que es que existe cierto temor a poner en marcha esta ley que realmente les ocasionaría muchos problemas a la banca, porque la propia señora Calviño hizo un cálculo de 100.000 reclamaciones en un año que tendrían a 250 euros de fianza cada una, pues imagínese usted el dinero que supone.
Doncs així estan les coses. Com sempre que parlem d'aquest tema, hi ha moltes comunicacions de gent que ens escolta reafirmant algunes de les coses que ens està explicant el senyor San Juan, que espero no volver a llamarle dentro de un año y que me diga que está todo igual. ¿O usted cree que va a pasar eso?
Bueno, yo tengo mucho miedo lo que le digo al tema electoral, porque cuando llegan las elecciones, pues entonces enseguida la contestación, entonces sí que contestan y te dicen, bueno, es que yo soy ahora un inquilino, estoy ahora, digamos, transitorio en mi puesto de trabajo. No sé si volveremos a ganar y si no ganamos, el nuevo gobierno es el que se tiene que encargar y vuelta otra vez a lo mismo. Yo tengo mucho miedo, sobre todo, a que se están cerrando sucursales, porque esto le supone a ellos un ahorro muy grande, a la banca, unos beneficios que son verdaderamente obscenos, están en el orden ya en el último trimestre han obtenido algunas un beneficio de 35% superior a todo el año anterior. Entonces, claro, los comunican los beneficios al mismo tiempo que comunican los efectos colaterales que nos están ocasionando, sobre todo a los más vulnerables, insisto, porque realmente hay el poderoso, pues le van a poner la alfombra roja y la copa de champán, pero a nosotros, pues todos son dificultades, porque el horario sí que se mantiene, pero hay muchas sucursales que solo tienen una persona porque han despedido cantidad de empleados, y entonces se originan colas muy grandes. Es decir, de la banca, de alguna manera, mejor dicho, el gobierno, de alguna forma, un gobierno progresista o no progresista, yo creo que cualquier ideología política, insisto, sería compatible, que busquen, si no se atreven o no pueden, hacer medidas más obligatorias a la banca, que yo creo que sí que se podrían hacer, desde luego con lo que respecta al depósito de las pensiones, pues que ideen un plan B donde cobremos de otra manera nuestras pensiones, y que independientemente de donde vivamos, de la edad que tengamos y de la cultura digital que tengamos, podamos acudir, no como ahora, que da la impresión de que lo que vamos es a pedir limosna al bolsillo del banquero, cuando son nuestras pensiones o son las nóminas, es decir, algo que nos hemos ganado honestamente, éticamente, y que tenemos todo el derecho del mundo a acceder a ella a la hora que sea, me refiero, en un horario amplio, y estemos donde estemos, y vivamos donde vivamos.
Siempre es un placer escucharle, es usted la voz de la sensatez, aunque parece que un año después las cosas no hayan cambiado para nada. Señor San Juan, aquí nos va a tener, espero, insisto, que el año que viene, cuando le llamemos, las cosas hayan cambiado como mínimo un poquito. Gracias por atendernos y gracias también por su trabajo, por su trabajo de reivindicación.
Muchas gracias a ustedes por darnos visibilidad. Muy amables.
Bona tarda, adeu-siau. Doncs així estem. Tu pensaves que un any després les coses estarien igual?
Jo sí.
I pitjor.
Sí. Perquè a vegades tu tens focs artificials i façana.
I ell que es va reunir amb Calviño, sí, amb el governador del Banc d'Espanya, bueno, i fins i tot a Setmana Europa.
Només et recordo un detall, va ser convidat per Pedro Sánchez a la Moncloa, sí. L'Olamos, sí. Encara estàs esperant i estem a punt d'acabar la legislatura. Falta un any, a veure si amb aquest any que queda et convida, o ens convida segur, un dia a la Moncloa.
Em faria molta il·lusió.
Són les 5 i 7 minuts, podem saludar els companys dels serveis informatius. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
El telèfon de Emergència 112, això que ens agrada tant, ja ha rebut prop de 600 trucades pels incidents del Fort Vent. És un clàssic. Hi ha clàssics quan fa vent, i els clàssics és donar la dada de quantes trucades han trucat.
La gent truca.
Al 112.
En qualsevol cas, doncs han trucat per aquests incidents, uns incidents que fins a les 3 de la tarda ja eren pràcticament 450 a tot el país. Pel que fa als bombers, ja han atès prop de 130 avisos, la gran majoria a la regió metropolitana, però també a Girona i la Catalunya Central. De moment, això sí, no consta cap incidència greu ni afectacions personals. Sapiguem quina és l'última hora d'aquest episodi de fortes ventades, Abel Caral.
Doncs que de mica en mica el vent ha d'anar a la baixa, però encara bufa amb ganes, sobretot en comarques del centre-sud de Catalunya. De cara a últimes hores del dia, anirà quedant ben reduït el vent més intens a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Anirà a la baixa al llarg de la tarda, però compte, perquè demà, respecte avui, al sud del país, el vent podrà bufar amb més força, però globalment, allà on hauria sigut un dia tan ventós, demà el vent no serà tan intens. En les properes hores també pendents d'algunes precipitacions febles que amb el vent viatja a tota velocitat i que entren per l'Aragó i que poden afectar sectors del Pla Lleida, sud de les comarques de Barcelona i àrees de les comarques de Tarragona. Vist i no vist, però poden deixar alguna volva de neu a partir d'uns 600 a 800 metres, tot plegat anecdòtic. Demà ens anirem amb més fred, amb glaçades a molts sectors de l'interior de Catalunya al migdia, malgrat que el vent afluixa o precisament per això les temperatures es quedaran més frenades.
A tot això, les autoritats que fan una crida a la prudència, especialment en les carreteres on ja ha volcat algun camió pel vent, demana moderar la velocitat, agafar fort el volant per poder reaccionar a ratxes sobtades de vent i vigilar la distància lateral en els avançaments. Per cert, encara sobre mobilitat, des de fa una estona ha quedat interrompuda la circulació a la línia R16 de Rodalies entre l'Ametlla i Tortosa per la manca de subministrament elèctric a les instal·lacions. Un tren que ha sortit a 3:15 en direcció a Barcelona, de fet, ha quedat aturat a l'entrada de l'estació Aldea Amposta al Baix Ebre. La CUP considera que la petició de la Fiscalia perquè jutgi a Carles Puigdemont pel nou delicte de desordres públics agreujats és una mostra més de la repressió de l'Estat contra l'independentisme. Els cupaires creuen que amb la reforma de la sedició l'Estat espanyol ha fet un rentat de cara des del Parlament. Adrià Santasusagna.
La CUP creu que el govern espanyol volia quedar bé de cara a Europa, però que a la pràctica seguirà perseguint igual l'independentisme. La portaveu Laia Estrada n'ha parlat fa uns minuts des del Parlament.
Queda evidenciat que aquesta reforma que vam veure del Codi Penal va ser simplement un intent de rentat de cara per part de l'Estat espanyol de cara a instàncies internacionals per tal d'assimilar el marc jurídic als estàndards europeus, però continuem veient doncs, que es continua perseguint l'1 d'octubre.
La Copaire també ha parlat sobre la cimera hispano-francesa d'aquest dijous. Reclama el president aragonès que no hi vagi si no vol legitimar la presència de Pedro Sánchez i Emmanuel Macron.
I el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviat una carta al govern espanyol on assegura que no hi haurà cap modificació en el protocol d'atenció a les dones que volen avortar. Per això retreu a Pedro Sánchez que li hagi enviat un requeriment per fer marxa enrere en els plans antiabortistes quan diu altres governs autonòmics incompleixen sistemàticament la llei en una clara referència a Catalunya. Des del govern espanyol diuen que aquesta carta no es pot tenir en compte com a resposta oficial al seu avís perquè es faci marxa enrere en els nous protocols anunciats per Vox. Per tant, el requeriment continua en marxa. És un primer pas per portar el cas al Tribunal Constitucional. Justament, el Ministeri d'Igualtat demana plantar cara al govern de Castella i Lleó per evitar que trepitgi els drets de les dones embarassades. N'ha parlat fa uns minuts la ministra Irene Montero.
No nos basta con frenar a los reaccionarios que están poniendo en cuestión los derechos de las mujeres. Necesitamos avanzar en derechos. Necesitamos tener ya en vigor la nueva ley del aborto, que es la que expresa con mucha claridad que las mujeres tienen el derecho de acceder a la información que soliciten, pero que en ningún caso puede haber información obligatoria que tengan que recibir para acceder a la prestación de ese servicio.
Tot plegat mentre continuen les discrepàncies entre el PP i Vox a Castella i Lleó sobre si finalment s'aplicarà aquest nou protocol amb les mesures antiavortament. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El comitè d'àrbitres ha castigat els responsables de l'errada del Cádiz Elx, que va permetre als alacantins empatar al minut 81. Els encarregats del VAR, Iglesias, Villanueva i Díaz de Mera, que no van saber veure un fora de joc molt clar a l'inici de la jugada de l'1-1, han estat desconvocats dels partits de Copa. Iglesias Villanueva era l'assistent de VAR en el Llevant Atlètic de Madrid de demà i Díaz de Mera estava designat com a àrbitre principal del Villarreal Madrid de dijous. Uns vuitens de Copa que arrenquen avui mateix amb els dos primers partits, Real Societat Mallorca a les 7 de la tarda i a la B Sevilla a les 9 del vespre. D'altra banda, Girona i Espanyol reforcen les seves plantilles. Els gironins han fet oficial el fitxatge de l'extrem ucraïnès Viktor Sigankov, fins ara jugador del Dinamo de Kiev fins al 2027, mentre que l'Espanyol ha denunciat la incorporació del lateral francès Ronael Pierre Gabriel, procedent de l'Estrasburg i que aquesta hora passa revisió mèdica pel club blanquiblau. En tennis, el serbi Novak Djokovic ha reaparegut en victòria a l'Open d'Austràlia després de superar en 3 sets el canari Roberto Carballés. El català Albert Ramos, en canvi, ha hagut d'interrompre el seu partit per la pluja quan perdia 2-16-1. I en bàsquet, avui la penya té partit a l'Eurocup contra el Bursaspor turc a l'Olímpic de Badalona a partir d'un quart de 9.
Punto Estrella arriba a Barcelona.
Especialitzats en carn a la brasa, cargols de Lleida, la llauna, entrepans, torrades, hamburgueses i molt més.
També menú diari i menú de grups.
Punto Estrella 24 hores Montcada. El nou restaurant a la C58, àrea de servei Portal del Vallès.
Vine a provar els autèntics cargols de Lleida a la llauna.
Reserves al 973-988-114.
Posa't en mode rebaixes. Mode rebaixes la mallorquina. Fins al 50% de descompte en roba de la llar. Sí, sí, fins al 50% de descompte. Compra també còmodament des de casa a la mallorquina Ponés o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra.
Si un dels teus objectius per aquest any és deixar enrere l'alopècia i tornar a tenir cabells, estàs de sort. Insparia, el grup capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantaments capilars, ve a Barcelona. No et perdis l'oportunitat de conèixer els millors experts en salut capilar amb més de 14 anys d'experiència. Demana una cita gratuïta trucant al 900-696-020 o a insparia.es.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Versió RAC1 amb Toni Clapés. I'm a scat man.
Un quart de sis de la tarda, Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Estàs preparat per veure els Gaudí?
Sí.
T'han convidat mai a...
Mai. Per...
No?
No, que duri. Que duri, hi ha coses que no... que, però... que té lògica que els que no ens dediquem a aquesta indústria...
Però tu comentes.
Hi ha un munt de gent... No, no, no sóc crític, jo sóc...
Comentarista.
No, consumidor.
Bueno, com a consumidor comentarista, que comentes aquí...
Els consumidors no ens conviden, per sort, perquè clar, si cada tants caps, tants barrets, imagina't, cada un té una opinió. No.
Però la veus, sí. La veus, sí.
Si no hi ha un partit del Barça a la mateixa hora i haig de fer l'article, doncs sí. Però no, que em sembla que és el cas, eh? No sé, ara...
La gala és diumenge, el que passa que el partit del Barça no sé quina hora és.
Em sembla que és diumenge, també. Sí, perquè juguen a Ceuta demà, doncs, per tant, serà diumenge tard, segur. Per tant, és molt probable que no la pugui veure. La recuperaré després a la carta i així em faré una idea més o menys de com ha anat.
Bueno, del nou guardó que ha guanyat el Bercerra, alguna cosa a dir? Sí. Perquè, escolta, a França reconegut,
sí, bueno, com a França. Sí, és el seu país, no, la deducció.
Home, però, està tu, bé, tu que el país el coneixes, a França? Entens aquesta devoció?
Bueno, perquè ella ha sabut des del principi jugar la carta aquesta de l'autoria, d'una banda, i després de la perseverança de moure's en un circuit que a França existeix. És a dir, a França hi ha un... entre festivals, petites sales, hi ha un circuit crític, gent especialitzada... marmellada, diguéssim, hi ha una marmellada nacional pròpia que li facilita les coses. A més, has de pensar que és el país que més potencia tots els Bercerra. A vegades ens pensem que el Bercerra és sol. No, hi ha un exèrcit de gent.
Vols
com
l'Albert Serra. N'hi ha molts més,
sí,
del Bercerra.
Sí, un birmà que fa pel·lícules de 14 hores amb gent només que és coixa. Doncs aquests l'únic lloc que trobaran...
No, però això t'ho pregunto, perquè tenen una falera amb el Bercerra.
Això és molt bo per les arts en general. Sí. I França té una vocació d'acollida. Una vocació d'acollida.
Sí.
I amb el Serra, doncs, han trobat...
Sí, sí. Un filó.
I ell em sembla que té fins i tot la Legió d'Honor. O...
És que no para de ser un decorat.
És una figura important. Mm. Important des de la primera pel·lícula, més, Ja no ha fet, no ha fet trampes.
Els oients avui estan participatius amb la secció. Ens diuen, primer, que el Barça juga diumenge a 2:15 i que, per tant, podràs veure els Gaudí.
Acaba d'apuntar l'Oriol Domènech.
Sense cap problema.
Hauré acabat l'article sobre les 10, per tant ho podré veure.
Ho podràs veure. I després el Marc Garcia, que diu, li podeu preguntar al Pàmies per què va deixar de col·laborar a la revista Fotogrames? Gràcies.
Per cert, avui ha mort el Cominges, el Jorge de Cominges, que va ser director. Vaig deixar de col·laborar a la revista Fotogrames quan la revista Fotogrames va ser expropiada de la família Nadal, i s'ho va quedar no sé qui, i em va semblar molt lleig, i com que jo la relació la tenia amb la família Nadal, doncs em va semblar correcte que deixar-ho, a més amb la idea que l'endemà ningú em va trucar per proposar-me que continués. De manera que probablement ho vaig deixar 2 minuts abans de que em fotessin al carrer. Per tant, aquestes coses... Però sí, la raó va ser aquesta, que les persones amb les que jo havia tingut la sort de poder col·laborar en una revista amb tant de prestigi, doncs ja no hi eren. Els van deixar tirats, els hi van gairebé expropiar la capçalera, si més no. No sé, el tema empresarial no el conec, però el que és segur és que no era la mateixa revista d'un dia per l'altre, i aleshores ho vaig deixar, sí. Jo feia una col·laboració mensual, que és la revista de mensual, aleshores.
Fa dies que et volia comentar, per diferents circumstàncies no he tingut l'ocasió, d'un article que vas publicar parlant del gratinat dels canelons. Llavors, que m'interessen...
Home, són les coses que interessen a la gent.
Bueno, és l'article... Ja sé que escrius de moltes coses, però a mi em va cridar aquesta qüestió. que és un elogi al gratinat. I sí, allà posaves de manifest que el gratinat dels canelons està desapareixent, una, sí, una observació que dius que pateix del reconegut també canelòleg Jordi Bosch, que també
sí,
ho ha...
Sí, el Jordi Bosch és el que va aixecar la llebre fa temps. El Jordi Bosch és una eminència en el tema canaló, eh? Jo crec que perquè és l'autoritat.
L'autoritat del canaló...
Sí. Així és com, jo què sé, si tu tens...
Tot i que m'han dit que de croquetes l'eminència i autoritat ets tu.
Està disputada.
Se m'ha dit.
Jordi Beltran també.
Exacte, perquè Jordi Beltran també estava en un d'aquests...
Sí, és important, Jordi Beltran. Jo em remeto a Jordi Beltran.
Sí, ho dic perquè...
Cadascú té els seus referents.
Tinc informacions privilegiades que han arribat fins i tot safates de croquetes i se us ha demanat la vostra expressió al voltant de la croqueta. Per això dic que esteu doctorats en la matèria.
Home, portem molts anys dedicant-se a la croqueta. La croqueta és un tema. Però el canaló...
Sí, exacte.
És a dir, si tu tens ara un liu d'economia, d'Avos, tal, aquí consultes el Sala Martín, tu truques al Sala Martín...
Que l'estem trucant, per cert.
I aleshores ella et dona les claus. Doncs amb el Sala Martín del canaló és Jordi Bosch.
Val. I llavors, Jordi Bosch ha detectat...
No, Jordi Bosch fa temps que tenim alguna conversa sobre canalons...
Sí.
I comentant coses... Ell sempre és per... O sigui, el canaló evoluciona com tot, i hem d'estar a favor d'aquesta evolució. De fet, el canaló en si és una evolució. Per tant, seria una mica estúpid negar que les coses evolucionin. I el que sí s'ha observat en els últims anys és que el canaló, per exemple, una de les coses que ha passat amb el canaló, part de la diversitat, és que la fórmula canaló-rossini, que era aquell, diguéssim, emplatat amb aquella estructura metàl·lica posada al forn, amb allò que funcionava com a menú i de batalla i tira i donava una certa sensació festiva, va passar, o a millor vida, amb la, com t'ho diria, amb l'opulència dels anys 90, el canvi de segle, i van començar a entrar molts canelons que ja no eren de carn. Hi havia una varietat que sí
d'espinacs,
alguns de peix, alguns d'espargínia, no sé què. I es va produir un fet molt important, que és que de tres canelons vam passar a vegades a un. Més llarg.
Més llarg, sí senyor.
Més llarg, sí, més llarg.
Més aplanat.
Més aplanat. Sí. Més llarg, més gustós, si tu vols, més fi, més elaborat gastronòmicament. I en aquest pas dels tres a l'un, o al dos, hi va haver una disminució de la importància de la beixamel. Es va considerar que la beixamel, que no estava mal vist, de vegades s'utilitzava per emmascarar la vulgaritat del canaló. O sigui, es posava molta beixamel per dissimular que el canaló justejava. D'acord? Llavors, contra aquesta pirula, com sempre, es va anar a baixar el llistó. Llavors es va dir, no, els grans xefs i van dir, escolta, jo faré un canaló, però... A mi no m'hi posis beixamel, com dient, la beixamel és de farta pobres. I aleshores, elaborant, i amb un sentit creatiu, van fer canelons molt bons. Però, què passa? Que de vegades et ve de gust
el canaló, amb la beixamel i el gratinat.
Et ve de gust la fórmula que et remet a la teva infantesa, a la teva joventut, que això el Jordi Bosch ho té molt elaborat. Perquè la seva mare li feia els millors canelons del món i aleshores ell, quan la seva mare va morir, doncs li va deixar unes plates de canelons que les va posar al congelador.
Què dius?
Sí, i aleshores, durant un temps, ja la mare s'havia mort i feia a casa seva, reunia tota la família i es fotien els canelons de la seva mare. Una cosa molt bonica, molt sentimental. I ell sosté, i jo crec que aquells canelons no s'han superat. I de tant en tant, tant ell com qualsevol mortal i amant del canaló, jo, per exemple, el canaló el tinc prohibit, per tant, només em menjo en ocasions en què tinc ganes de superar la prohibició. Però observo això. Llavors, una vegada em diu, ostres, és que jo avui em venia de gust, li falta gratinat en aquest canaló. I clar, era un canaló impecable, boníssim, tot el que tu vulguis, un, només hi havia un llarg d'aquests.
Amb beixamel?
No. Hi havia beixamel, però una beixamel... Monyes. Era una beixamel de gespa, gairebé, saps? Que cobreix i aleshores no permetia l'adhesió de posar-hi la mantega i el formatge ratllat, que és el que fa el
gratinat. Sí, sí.
Aleshores vaig pensar, aquesta és l'ocasió de fer l'article. i vaig fer un article reivindicant.
Perquè una pregunta, el gratinat, clar, perquè
el gratinat això li mantega, és mantega i formatge.
Però l'hauríem de consultar en aquest cas a l'expert en gratinats, que és el Jordi Bosch, però clar, el gratinat, fins a quin punt de cremat ha d'estar?
No,
perquè
no,
hi ha gent que li agrada més recremat, hi ha gent que no...
Aquí sí que hi intervenen els gustos, però com a mínim partim d'una presència. Si traiem la mantega i el formatge ratllat,
no gratinem.
El que farem clar. És una altra cosa.
I en l'article també, atenció, ja apuntaves que comences a trobar que comença a passar una cosa similar al biquini.
Al biquini.
Que també
i prometia
cada cop
que faria el 2023 ja faria un article sobre el biquini. Estic prenent notes, sí. Estic fent un treball de camp, però ja fa molt de temps que estic molt indignat amb el tema biquini. El tema biquini ja ho faré, eh? Però
no, és que clar, fas un apunt del biquini,
fent un petit...
També ha anat a menys el gratinat?
No només ha anat a menys el torrat, en aquest cas,
torrat,
no és gratinat.
Sí, és el torrat.
Bueno, en la versió francesa és gratinat, perquè és el mateix sistema, és el croque-monsieur.
Sí, senyor, però és molt diferent, eh?
Molt diferent,
perquè posen a sobre beixamel, gratinat.
Ah, i porta beixamel, sí. És diferent. Però la idea és la mateixa. I el que ha desaparegut en el cas del biquini, de manera molt preocupant, és el torrat. El torrat es aconseguia amb una petita capa o de mantega o de margarina en funció tal. I sobretot amb un control atent de la sanguitxera i de la planxa on es fa això. I amb una operació que pot durar fins a 12 o 13 minuts. És a dir, quan un biquini te'l porten a l'instant, no te'n refiris, perquè és un biquini que ha estat sotmès, és el que es coneix com a biquini Chernobyl. És a dir, el biquini que ha patit un atac de una radioactivitat brutal i que potser sí que té una aparença de biquini.
Són en un moment.
Això no
aquest,
funciona.
Malament.
El biquini és lent. S'ha d'anar fent. Ha d'escalfar igual per totes les bandes, etc. I aleshores, ara, a vegades et porten biquinis que són... tenen l'aparença d'un biquini, però no tenen la textura torrada i la cosa càlida ben repartida i no freda a trossos, ni pastosa, d'un... Després, el formatge. El formatge cada vegada n'hi ha menys i cada vegada és més dur. Quan en el secret del biquini estava l'equilibri que es desfés una mica, no el suficient com per matar el gust del pernil dolç. Però això ho continuaré a elaborar.
Això ja ho desenvoluparàs. I abans d'entrar en matèria cinematogràfica, deixem consultar-te, perquè s'ha estat jurat del Premi Anagrama de novel·la, que va guanyar...
No he parat de treballar, eh?
Bueno, és que no pares. Que va guanyar l'Andrea Genovart amb el seu primer llibre, Consum Preferent. L'escriptora és a punt de fer els 30 anys i precisament la novel·la narra la precarietat i les contradiccions de la seva generació a la Barcelona actual.
No és una obra en clau autobiogràfica, però encabeix perfectament la possibilitat de ser-ho, perquè al final el temps és aquest present, la ciutat és aquesta Barcelona, des d'un feminisme emergent, paternalisme occidental amb uns venedors ambulants, una determinada idea de com hem de treballar, són àmbits que ens travessen avui dia i sobretot que carreguen especialment a una generació que encara es troba en construcció.
A veure, Sergi, què li has trobat a aquesta novel·la? I que no tinguin les altres per acabar sent, per apostar per aquesta...
El primer que s'ha explicat és que un jurat són 6-7 persones...
Ah, però sí que potser no era la teva.
No, és el que t'anava a explicar. Que a més a més tenim la voluntat sempre, des de que participem en aquest premi, de fer-ho per unanimitat, d'acord? Llavors el que intentem, no passaria res si no hi hagués unanimitat. Però la idea és fer-ho per unanimitat, és més divertit. I aleshores el que fem és sobre el que tenim, és a dir, sobre els originals que s'han presentat, que han estat prèviament seleccionats. Per exemple, en aquesta vegada es van presentar 92 novel·les. Com pots comprendre, jo no he llegit 92 novel·les. Però ja tenen un comitè de selecció molt eficaç, que el que fa és deixar en els membres del jurat 4-5 possibilitats perquè puguin... i una llista al costat amb tots els que s'han presentat per si tu dius, doncs aquest m'agradaria pel títol, pel nom, pel que sigui m'agradaria veure'l, tu pots reclamar-lo perquè te'l passin. Llavors tu primer estàs treballant sobre una selecció o sigui, surts a pescar i s'ha pescat allò, i aleshores d'entre tots els peixos has de triar el que creus que és més s'adapta a la idea del premi i als teus gustos. La idea del premi, és el Premi Anagrama, no és premiar una cosa consolidada, tòpica, de sempre, encara que estigui ben feta. Si una novel·la convencional o molt convencional sempre tindrà menys punts que algú que potser no és tan bo, però que hi posa una intenció nova, que descriu un món nou, etc. És el cas del llibre de l'Andrea, que és un llibre que podies fins i tot emprenyar-te en alguns moments mentre llegies, però pensaves, hòstia, que bé que m'ho estic passant, perquè m'estic emprenyant. O sigui, això, que aquest verb horrorós que s'utilitza ara, t'interpel·la. És a dir, que tu estàs llegint un llibre i que t'estan...
T'arriba.
Sí, t'arriba i t'estan... estan discutint amb tu com a lector, no? Això, l'autor discuteix amb tu. Llavors ella ho ha explicat molt bé. No és que sigui estrictament un llibre biogràfic, però descriu molt bé, perquè a més és un món que conec, perquè per raons seria gent que tenen l'edat dels meus fills i dels amics dels meus fills i a part de que no cal tenir fills, vull dir que només cal donar una... I sobretot és un retrat molt original d'aquesta Barcelona esclava gairebé de tots els tòpics de la correcció, no? El feminisme, l'antiracisme, el estar contra qualsevol idea d'economia liberal, l'herència, en molts casos nefasta, del rotllo progre, en alguns casos, i descrita des de dins, és a dir, d'una persona que no té el mateix llenguatge que tu, la mateixa llengua que fa servir és una llengua completament ja malejada per la convivència amb el castellà, de manera que algunes frases comencen en català i acaben en castellà, que és una cosa que pots dir, ostres, un premi de novel·la en català,
molt
no?
Molt malament.
Però al mateix temps dius, però és que és així, és que el món que està descrivint aquesta autora és així, no vol dir que sempre hagi de ser així. És més, altres anys han premiat llibres que no, que tenien un nivell lingüístic, no sé, ara penso en la Irene Solano, vull dir que... I en el cas d'aquesta autora nova, doncs tenia tot això, tenia una energia i un potencial i una actitud que el feia molt, vaja, més atractiu que els altres, això d'entrada, i després atractiu per se. És a dir, que jo crec que bueno, per unanimitat hem dit...
Bueno, quan surt, per cert?
Març.
El març, val.
Mira,
només amb l'explicació que m'has fet ja m'ha agafat el...
I es diu Consum preferent, sí, perquè sí. Comença també amb una... Bueno, és un llibre d'escenes. Hi ha 5 o 6 escenes que tu, ostres, que bona que és aquesta escena, i és molt del present. És un llibre del present. D'aquí 10 anys no sé com haurà envellit, però ara és un llibre molt d'acord amb... L'han comparat, t'ho dic per donar alguna pista també,
sí.
amb aquesta sèrie que fan a Filmen, que es diu Autodefensa. No sé si l'has vist.
No, aquesta veus, no. És que hi ha tantes sèries que arriba un punt
amb aquest esperit, no? Com una actitud provocadora, però intel·ligent i una certa audàcia. Llavors, clar, nosaltres, que la majoria dels que estem jurats són boomers, doncs ni que sigui per nostàlgia, doncs pensem, mira, està bé que hi hagi gent jove que...
Doncs escolta, estarem al cas del Consum preferent. Bueno, anem al cine, obrim la porta al cine. Hem estat temptats a obrir la porta i anar a veure Living, però... No, tinc moltes ganes d'anar, però sí. Per circumstàncies personals aquest cap de setmana no ha pogut ser. Però clar, he vist unes crítiques terribles, hi ha un munt de que quina decepció, que quin rotllo, que ha quedat una mica com...
Ni puto cas.
Perquè a mi, el tràiler que he vist, ja m'han vingut moltes ganes de veure-la. I l'actor que la protagonitza, és que m'encanta aquest actor. És que
això ja és suficient, però, diguéssim, aquí hi ha... Per això fem aquesta secció, no pas amb cap intenció de que les altres seccions sobre cine no tinguin valor, que el tenen, però nosaltres no passem per la crítica. És l'únic, l'única característica és que ens estalviem els camins de la crítica. Els camins de la crítica són els que són i tenen els seus valors, que és informar, aportar molta informació col·lateral, però a vegades adopten actituds una mica intransigents. Llavors, en aquest cas, és una pel·lícula primer, molt ben feta. Dos, l'actor aquest, ens agrada molt a tots, ho fa de puta mare.
Sí, és que aquest actor a mi m'encanta.
La història, llavors tu dius la història. Immediatament, en l'esperit crític s'ha de dir, no, és que és un remake d'una pel·lícula Kurosawa. I què? Anem a imaginar que tu estàs...
Bueno, és que jo aquesta pel·lícula de Kurosawa, jo no l'he vist.
No, però és que no l'ha vist ningú. A veure, tu vas al cine, tu estàs a Sòria.
Sí.
Estàs, ets marxant, allò que feien els representants de comerç.
Sí, sí.
Tens la tarda lliure,
plou. Comerciant.
Un comerciant. I estàs allà, has anat a fer un parell de recados, i tens la tarda lliure, i passes per davant d'un cine i posa Living. I entres, i no saps si és Kurosawa, si és... No saps res.
Clar, és que no ho sé.
No, és que, clar, és que el guió és del Premi Nobel, de l'Ishiguro, però, clar, aquí està molt per sota de les seves... M'importa una merda, jo estic a Sòria, i tinc dues hores, i vull anar al cine, d'acord? Sec, pago l'entrada, important, perquè els crítics hi ha alguns que els tens que preguntar l'última vegada que van pagar una entrada, i...
Perquè tu pagues sempre.
Home...
Sempre, sí.
Pobre, és que n'hi ha un pobre del que em vulgui regalar una entrada.
Per això t'ho dic, perquè clar, hi ha de molts que no
paguen. I a més ho trobo bé, que una persona que es dedica professionalment...
És que no es veuen les coses igual, paguen...
Jo crec que no, però jo, si fos crític, no pagaria. Perquè pensa, home, si haig de veure 7 pel·lícules a la setmana, el que no faré és perdre-hi calés. Aleshores, tu pagues l'entrada i vas al cinema. Llavors, aquesta seria una forma d'anar al cinema. Què passa? Que avui en dia és molt difícil arribar al cinema... amb estat, amb la virginitat aquesta. Yeah. I per tant, és molta, si tu tens molta informació adossada, pot ser que aquesta pel·lícula et decebi. Perquè, efectivament, no és l'alegria de la huerta, és una història plana, molt monòtona, molt sòbria, en què els detalls tenen... És una molt bona pel·lícula.
Però de què va?
Va de la vida d'un oficinista funcionari d'Anglaterra, que té uns hàbits estrictes, que sempre fa el mateix, de la mateixa manera, que diu les coses, i que té una tropa de subalterns, que són igual de mediocres i de foscos que ell, en què tot transcorre amb una contenció i una vida... Fins que el metge, això no és cap spoiler perquè ho passa de seguida, el metge li diu que li queden uns mesos de vida.
Això fins i tot el trailer surt.
Ara. I aleshores aquest home, aquesta notícia l'obliga a canviar. I és en quina mesura això el canvia amb ell, i el canvia és una pel·lícula sobre les oportunitats. No és gens original. Efectivament, és un remake molt semblant d'una pel·lícula del Kurosawa que es diu Vivir, Akira, que també està molt bé, que també, i que també la vaig veure pagant, i que també em va agradar molt quan la vaig veure, però no passa res si tu saps això o no ho saps. Com la majoria de mortals que s'acostin a veure Living no hauran vist Akira, jo crec que és una informació que em pots prescindir. Però com que el que ha escrit el guió és un autor britànic però d'origen japonès, doncs clar, s'ha fet la connexió i així sembles més intel·ligent i dius més coses en una sobretaula de sopar. Però no ets més intel·ligent. El que ets és més loquaç, parles més, més quantitat de paraules, però no ets més intel·ligent. De manera que després seus al cine, veus aquella actuació de magistral del Billy Knighting, pues, efectivament no és la pel·lícula de la teva vida, et canvia de res, és una pel·lícula que té algun moment que pots mirar el rellotge, perquè dius, home, saps aquell efecte que teniu, diu, más rápido?
Sí.
Doncs a vegades hi ha moments que dius, más rápido. Però no passa res. Perquè tu ets al cinema, estàs passant, està molt ben feta, estèticament tot. Per tant, és una bona pel·lícula. No ha de ser en la llista de les 10 millors pel·lícules. Una altra peste quina, les llistes de les millors pel·lícules. Però...
Doncs mira, ja aniré perquè m'havia refredat. Per tant, escolta...
No et refredis.
No, perquè vaig veure algun escrit, oi, què tal, que si aquí, que si la Kurosawa...
Mira, diré una cosa, no, fins i tot si t'avorreixes, que pot passar, que diguis...
Només amb aquest actor ja no m'agrada.
No et desagradarà en absolut haver-la vist.
Estic segur, estic convençut. Escolta, una altra pel·lícula, Zoe i Tempestat.
Una altra que també sembla que sigui pecat que t'agradi. Ui. Aquesta pel·lícula francesa, per cert.
Sí, per això t'ho dic, que aquest és el contenidor del port francès.
Aquí no soc, aquí també els crítics, en això són molt útils. Els crítics figura que han de contenir-se i han de donar una opinió argumentada. Jo no puc, perquè surt Melanie Laurent. Doncs quan surt Melanie Laurent és com quan surt Juliette Binoche. Jo porto una samarreta que posa Viva Melanie Laurent i faci el que faci. Sí, sí. Jo estic allà al cine cridant com un boig amb una pancarta i amb un megàfon. I per tant, no sóc el públic equànim. No sóc equànim. Però és una pel·lícula sorprenent pel que és pel·lícula francesa, perquè és una pel·lícula d'aventures sobre cavalls, d'acord? Sobre aquests cavalls que al sud-oest, ja ho deia bé, de França hi ha una certa tradició que són les curses de trotons. I aleshores és un cavall d'aquesta modalitat, i aleshores són uns criadors d'un cavall, que és el cavall que es diu Tempestat. En francès la pel·lícula es diu Tempestat.
Ja, però aquí
han considerat que això era molt limitat.
Quedava fluix.
Han posat un títol molt més excitant, que és Zoe i Tempestat. Que sembla una contrasenya. El cas és que la Zoe és la nena que té una relació amb el cavall que serà determinant en la seva... Té un accident, que també passa al principi, i aleshores és una pel·lícula que el que has de dir, i el que diu tothom, i el que està escrit que has de dir, i si no ho dius, ve la policia i et pega, i et posa en el tàxer aquell que han matat amb aquell professor als Estats Units, no has dit la frase, digues la frase, i tu, quina frase has de dir? Digue-la!
I quina has de dir?
És una pel·lícula de superació. És una pel·lícula de superació, ja em diràs, per a fer aquest puto diagnòstic que t'hagin de tirar al terra i t'hagin de fotre una tassa al damunt. En fi, a mi m'ha agradat, però m'ha agradat que surt la meva il·lora.
I ara, disculpa, clar, parlant de pel·lícules que t'agrada, de moment, de les dues que t'han agradat a tu, no han agradat, ara et parlaré d'una tercera que també he sentit que no cal que hi entris, que és Poker Face.
Poker Face, si t'agrada Poker Face, has de demanar, t'has d'anar, t'has d'exiliar.
Per això t'ho dic.
T'has d'exiliar.
No, no, per
si
això...
Si tu dius, pues a mi em va agradar, ho vaig passar bé.
Per això t'ho pregunto, dic,
no,
clar.
Aquí tenim un avantatge. Aquí veus una altra vegada la crítica tindria un paper important. Es veu que aquesta pel·lícula, fins i tot el que l'ha fet, que és el Russell Crowe,
que és
director i actor... i ho va fer...
Bueno, se les fa ell, perquè potser no li donen massa feina i se les fa ell.
No, una última que va fer, que es deia Ràbia, a mi em va agradar molt, que era una que s'enfadava molt com a conductor. Llavors es veu que ell mateix ha dit que és una merda. Però que l'havia de fer perquè estava en la pandèmia i ell era molt responsable amb la gent que... I es veu que ella dia, amb la qual clar, tens ganes de que t'agradi. Perquè
ell mateix ja reconeix que és una merda.
Tothom diu que és una merda, doncs jo vaig allà i ja veuràs com a mi m'agradarà. I, per tant, si vas amb aquest esperit, és dolenta. És dolenta, és un disbarat, no té cap sentit. Quin sentit té que dura una hora i vint?
Yeah.
Ah, si fins i tot ells es van cansant.
Vols dir que ja ho veien?
Tu ja veus que quan s'acaben les escenes, els actors... Hi ha una escena, per això surt l'Elsa Pataki, perquè clar, tot això és la banda aquesta australiana. L'Elsa Pataki fa un paper i llavors... al moment que diu, bueno, me'n vaig, agafa el cotxe i se'n va. I tu tens la sensació que se'n va de veritat. O sigui, cada escena que algú se'n va, penses, dius, aquest se'n va per sempre.
Sí, ja, no?
Com dient, bueno, ja he cobrat i tal, bueno, ja està, no? Ja ho fareu. Ja. Una mica quan estàs en una festa que no acaba d'anar bé i ets dels primers que te'n vas.
Bueno, jo hauria d'anar tirant.
Sí, que... ja hauria d'anar tirant, tu.
Sí.
Inclús te'n vas a vegades amb un altre bar.
Sí.
Però t'estalvies... veus que jo no va bé. No va, van pel pedregar. Llavors el Russell, que no se'n pot anar perquè és l'amo del bar, doncs va aguantar.
És l'últim que marxa?
Sí, és l'últim que marxa. Però la sensació és que no s'ho creu ningú, és un disbarat. A veure, en saben, saben fer. Però fins i tot, si tens aquest esperit meu de portar la contrària a tothom i que vaig anar-hi dient, m'agradarà.
Però això no, de què va? D'una partida al pòquer, no?
És una, sí, és un multimilionari que fa una aposta amb uns amics, un plantejament que figura, si estigués ben desenvolupat i tingués una certa intel·ligència, seria un thriller, ho aniria seguint, però ni la partida, ningú té ganes de... Sí, tothom... Tothom sap que és un merdot. Tothom sap que és un merdot.
Els actors només tenen ganes d'acabar, no?
Sí, però això li dona,
Ja.
Si això és un valor.
Sí, sí.
Que acaba sent el valor. Una pel·lícula de tios que saben que la pel·lícula que estan fent és dolenta. No passa sempre, perquè normalment no ho saben.
Però ells ho tenen clar, no? Ells ho
aquests
tenen,
sí, no? Aquests ho saben, fan cares que es miren com diuen, sí, ara mira, acabem l'escena, ara quan jo et dic això... Bueno,
però jo volia preguntar per una altra que he vist molt anunciada, que també estava entre... A veure, aniré a veure Living, però també una altra que tenia en prioritat absoluta era Operation Fortune, o sigui, el gran enganyo. La pel·lícula, per entendre, és del Hugh Grant.
Sí, i bueno, del Statman aquell.
Sí, que surt un, sí, el Jason Statman, el Hugh Grant, i que l'ha dirigit el Richie. Què? El Guy Richie. Aquesta què? M'ho passaré bé?
Justeja.
És de l'estil de Gentleman. A mi m'agrada molt aquella de Gentleman.
No,
de Gentleman,
no arriba.
Gentleman està molt bé.
Era millor. És aquesta de l'estil... No. D'aquesta que es diu Gas Onion, que és del,
sí,
del James,
sí,
Bond.
Sí, ja l'he vist, sí. Que
a mi m'ha semblat un merdot, aquesta.
A mi no m'agrada gens.
Doncs,
que jo també,
jo crec que aquesta és
parlar amb Daniel Craig i dir-li, a veure, vamos a veure.
Cal que vagis amb aquell pijama, cal que et posis aquell pijama. El primer que li has de preguntar al Daniel Craig és, et van obligar a posar aquell pijama?
I després, tu no volies deixar de fer de superheroi i de superagente 007? Mm. Què fots una altra vegada fent de detectiu i investigant un... És que dius, és que estàs fent el mateix, però sense licència
doncs
per matar.
Doncs jo diria que l'Operació Fortuna és la manera d'oblidar la del Daniel Craig. Bueno. Perquè és una mica millor, bueno, en el sentit que no té tants fums i passa més, és més d'aventura, perquè sí, tot. I les coses no tenen tantes ínfules. Jo m'ho vaig passar bé, però també t'he de dir que si ara em preguntessis de què va, no t'ho sabria dir, perquè s'oblida... T'oblides d'aquesta pel·lícula, però és... Saps allò dels Men in Black?
Sí.
Que et foten una cosa al cap i t'oblides tota la teva vida? Doncs aquí no cal ni que vinguin els Men in Black.
O sigui, a la que surt de la...
A la que surt de la pel·lícula. Quan algú et diu, t'ha agradat? Dius, no me'n recordo. I dius, però si ja l'acabem de veure. Sí, però des de que m'he aixecat fins a arribar aquí al vestíbul, se m'ha oblidat completament. O sigui, és d'una banalitat.
I el Hugh Grant, què tal està?
Ho fa...
Intenta... Perquè ha millorat, eh?
Sí, però el Hugh Grant ara últimament està fent una cosa que és típica d'aquests actors, que és, ara faré tot el que no faria el Hugh Grant. Llavors el volem fer de iaia geperuda, el volem fer de psicòpata pedrasta, el volem fer de tot, perquè no suporta que el confonguin i que l'etiquetin com a galant, una mica despistat, tímid...
Però què fa? Una mica com el de Gentleman?
No, feia... el qui fa de dolent.
Bueno, però el Gentleman també feia de dolent, eh?
Pues igual. És que no me'n recordo del Gentleman, tampoc. Perquè no era una pel·lícula... Sí que recordo que era bona.
I feia com una mena de periodista que estava contractat per un altre...
No, aquí és un multimilionari, copeta, i que té moltes influències, i és dolent. I ho fa bé, la veritat. I està molt, molt moreno de rajos uva. I es nota que li van posar molts rajos uva i que ell va dir, no, vull més. Saps aquell actor que diu, no, m'heu fet
deixar més color.
200 quilos, 300, que siguin 300. Em creuré més el personatge. Yeah. I per tant, és una pel·lícula de pur entreteniment, funciona, però te n'oblides ipso facto.
Yeah. Va. Escolta, i Megan què?
Oh, Megan... Ja n'és collonuda.
Va, però escolta, aquesta potser sí que...
No, però no hi aneu. És una pel·lícula... Jo m'ho vaig passar molt bé. És,
home,
perquè a mi no m'agraden
gaire... Però...
És una pel·lícula de terror, d'aquesta, de ninos. És un Chucky, que és una nena... Bueno, és un robot.
Ja.
Figura que és un robot. I aleshores és el robot que es torna dolent. No té res que no hagis vist, que no sàpigues. Però està ben fet, és molt curta també, passa volant. I la nena és realment de caguense, el robot... O sigui...
De caguen-se.
Sí, de
vols
molta
dir, vols dir que allò que dius... Això arribarà, eh?
Et ginyes, sí, perquè bueno, ja ha arribat, de fet. El robot aquests ja han arribat. I llavors aquest és un robot que ja ha començat a intervenir. És la clàssica idea de que el robot es menja l'inventor. Ja. Això no...
Però almes de metal, això és la pel·lícula del senyor Marcelí, que jo va amb el Yul Brynner.
Però aquest és tan... té tan poques pretensions, és tan dolenta, que és bona, perquè... Com que no aspira més del que és i el bitxo és dolent, doncs passes l'estona, tu creus, bueno, és versemblant. A mi em va entretenir, no la recomano a ningú, eh?
Vale.
No la recomano. És més, quan estàs en un multisales i surts i et trobes algú que coneix i diu, quina has anat a veure? No dius Megan. Encara que surtis de Megan, dius, no, he anat a veure Living.
No, Living la prioritzo. Prioritzo abans aquest cap de setmana Living que Operation Fortuna.
Sí, perquè a més, si és matrimonial,
sí,
Living
matrimonial.
Tindreu unes converses més interessants. Si vas a veure Operation Fortuna matrimonial, et diran que ets un garruló i que no tens solució. I que els Fórmula 1 amb un meló.
Val. Sí. No, ja m'has donat les claus per mantenir la relació de parella. Sergi Pàmies, moltíssimes gràcies.
A tu,
sempre,
salut.
Gràcies. Ara tornem. 2 minuts i tornem.
Versió RAC 1. La tia Gilda se muere.
Vamos a sacar las perras a rastrera.
¿Y tú qué farías per cobrar una herència?
¿Estás pensando lo mismo que yo?
Del creador d'un funeral de muerte.
Nos han dicho que no estabas bien.
¿Creéis que de veros me va a animar?
Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny i Kathleen Turner en la comèdia més esbojarrada de l'any.
¡Marta! ¿Se puede saber qué os pasa?
Una herència de muerte. 20 de gener als cinemes.
Ve y diviértete.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Perfecte. Informe de reunió enviat. A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la llibertat. Per això t'oferim eines col·laboratives perquè puguis treballar dins i fora de l'oficina. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Chefs amb 6 estrelles Michelin, el millor mestre xocolater del món, el presentador del Cuines de TV3, l'Opau de Pons, premis i molt més. T'esperen a la 60a fira de l'oli qualitat Verge Extra i les Garrigues.
Tasta els millors olis del món i els productes gourmet amb visites, àpats, els tres toms, Doctor Prats.
Del 20 al 22 de gener, vine a les Borges o entra a firaoli.cat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Marta, Marta, quin
digui.
Gran problema has tingut avui.
Problema?
Sí, un problema així que diguis...
Ah, miri, ara he sortit de casa molt ràpid, sí. M'he oblidat el dinar.
Fixa't.
Quan he arribat aquí se m'ha tirat el temps a sobre i he menjat, que és nefast, no sé si l'heu tastat, el bikini d'aquí de la màquina que tenim aquí a la ràdio.
Sí, home, el darrer, mira, aquest...
Però què és això d'aquí dintre?
El vaig menjar cheddar con pollo el primer dia que vaig tornar de vacances.
És un cheddar que no té gust de...
Jo
pensava que era l'única que havia...
No, és que és allò que vas menjar i dius, però quin formatge és?
Però que no fas allà de l'escalfament. No, això m'ho va dir la Míriam Díaz. La Míriam em diu, escalfa el que millorarà, però a mi que m'agraden les coses fredes, no el vaig escalfar.
L'he pres fred.
Se't queda aquí al coll.
Sí, exacte. No. Pots morir
ofegat. Sort que amb la cola, vaig prendre una cola i aleshores va anar baixant i vaig...
I a més, no bec aigua mai, perquè no bec aigua mai quan...
Que no em provoqués.
Per empassar allò, però, escolta...
Que no em provoqués aquest biquini...
A la pedra.
Aquest cheddar con pollo, la pedra.
La pedra.
Que deies, senyor, no ho descartis.
Allò que es va liofilitzar, es va fer pedra, i ara aquí està, que no ha aparegut...
Aquest ha estat el meu problema.
El biquini s'ha tornat una pedra.
És possible.
Aquest és el problema.
Home, si són aquests, sí.
No, ara et diré un problema gros de veritat, és que et quedis això ara a l'hivern, ara que comença la setmana dels barbuts a tope.
Estan una mica pesadets, per això, de les setmanes. Començo ja...
Bueno, doncs del fred.
Una mica plastes, de la setmana dels barbuts.
Però fa fred o no fa fred?
Sí, sí. Bueno, fa fred, fa el fred.
Doncs ara imagina't que estàs amb la pedra a punt de ficar-te a la dutxa i que et quedes sense aigua calenta. Què passarà? Durarà 16 hores. Jo confio, i us ho dic a vosaltres, confieu al manteniment de la vostra caldera amb Rotxat. Jo ja ho soc. I ara, amb un 15% de descompte, si contracteu a rotxat.com. Amb Rotxat, problemes als justos, nena. Ni biquinis ni res.
Bé, problemes n'hi ha al que és en els carrers de Barcelona, perquè ara tenim, clar, tenim els BTCs, tenim els taxis, tenim diferents companyies, diferents plantejaments. Arriba un moment que tampoc saps què agafar. Abans hem ja tastat, hem fet un test ràpid de la marxa lenta d'avui dels taxistes. Hem preguntat a uns quants què en pensen, hi ha hagut disparitat de criteris. Anem a fer un segon tast amb Guillem Estadella, novament al carrer, a la plaça Francesc Macià. Guillem, bona tarda de nou.
Bona tarda, Toni!
Hola, hola.
Francis Macy's, el centre de Catalunya.
Francis Macy's, atenció al nou concepte de Francesc Macià. Francis Macy's, m'agrada, eh?
Francis Macy's, sí, sí.
M'agrada.
Una mica més de glamour.
M'agrada. Francis Macy's.
Això com a gris.
Té nom de gran avinguda. De gran avinguda de...
D'actor francès.
De França. Que, l'avinguda de Francis Macy's que dona a l'Arc de Triomf.
Sí, però amb l'obelisc, allò de França, allò que aquelles...
Bueno, a França i a
l'Arc de Triomf. Le Bois de Boulogne, le Triomf...
No, jo deia l'Arc de Triomf. Sí. Vale, endavant, què més?
És que jo estic situant la cosa en un lloc i vostè se l'emporta a l'obelisc. No, no estic a la plaça Vendôme, collons. Estem a la...
No, diguis males paraules.
A la plaça Francesc... a la plaça Francesc Macià. A la plaça François... Què has dit?
És que ell ha dit Francis Macy's.
Francis Macy's. Francis
Francesc, perdoneu, però això francès no sona.
No, sí que...
Hauria de ser François Macy's. Una cosa així. Això,
això em recorda més allà a Washington. A Washington, aquelles avingudes,
Washington, sí.
Aquelles avingudes de Washington.
Francis Macy Avenue.
Això,
ah,
això.
Jo crec, trobo que sona més americà, bueno, això, eh?
A veure, ja mo, sí. com tenim... perquè, clar, recordem que hi ha un marxa lenta. Avui sí. no hi ha aturada, els taxis tornen a circular. Per tant, alguna novetat?
Doncs ara mateix aquí a la, diguéssim, a l'estació de taxi que tenim a Francis sí. Macià, Francis Macy's, hi ha taxis parats. Vaig a preguntar, a veure si volen...
Pregunta sobre...
Hi ha menys taxis? Hola, què tal? Que podem parlar un moment? La finestra, baixi, baixi. Què tal, tot bé?
Muy bien, usted, ¿cómo estáis?
Ah, molt bé, molt bé. Què tal avui el tema de la marxa? Tu has anat?
Sí, todo muy bien, va todo bien, está bien.
Sí, 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 y ¿sabes en qué esteu amb el tema ara?
Ara, bueno, ara tenemos que esperar que la respuesta de gobierno a ver qué nos dicen.
Muy bien.
Ah, ¿cómo veus tú?
Sí, yo me veo que favorable de taxista, porque somos en público, ¿entiendes? Somos con público. Y por eso demanda con público, no. Es que estas empresas de intermediación...
¿De qué?
Estas empresas de Freenow, Bolt...
Ah, sí, sí, sí.
Quieren engañar público, quieren subir
quieren
tarifas,
engañar.
Muchas temas, ¿entiendes?
Sí. Y eso no nos agrada, ¿eh?
No, que estamos con taxímetro normal, tarifas, sin problemas, ¿entiendes?
Molt bé.
Clar. I tu has anat, no? ¿Cuántas tones has estat allà a la marxa?
Bueno, yo 2 hores, más o menos.
Bueno,
molt bé. Està bé.
Molt bé.
Està bé, molt bé.
Molt bé, molt bé.
Aquest noi molt bé.
Molt bé, aquest noi.
Me llamo Tejvan.
Tejvan, molt
doncs
bé.
Mira, escolta, tu.
Ei,
mira,
us
he de dir... D'on ets?
Sí, d'Índia.
Ah, molt
bé. Mira, portem dos taxistes...
Sí, sí. Un
pakistanès i un indi. Sí. Dos taxistes que han vingut, que estan informadíssims
home,
del que és la...
I et dic una cosa. La problemàtica del taxi, a Barcelona.
No, no,
sí, senyor,
i que estan...
Home... Sí?
Digues, no, que aquest home em fa molta il·lusió perquè porta RAC 105 i RAC 1 al segon canal.
Home, bravo.
Ens escoltes o què?
Molt bé.
Molt, sin sin.
Ah, molt bé,
bravo,
i
sin sin,
què tal?
També,
sí, Toni Clapés, què tal?
Molt bé, m'agrada molt.
Gràcies,
molt bé, gràcies.
Gràcies, for you. Molt bé, molt bé. Mira, aquí hi ha un altre. Hola, què tal? No, no vol parlar, no passi res, senyor. Mira, una taxista, hola! Que podem parlar? Quina il·lusió. Que abans, volia dir-ho abans, però el meu avi era taxista.
Ah, sí? Home?
Sí.
A on?
El senyor... Josep Estadella Gasull, el meu avi, sí, per al meu pare,
a on era taxista
de Barcelona. De Barcelona.
Ah, molt bé.
Sí.
No us ho havies explicat mai, això?
No, és que ara ha caigut, ara m'he recordat.
Però a veure, com pot ser que caiguis ara a les 6 de la tarda?
No, vull dir...
A veure...
Home, és que és increïble. O sigui, ara a les 6 de la tarda caus que el teu avi era taxista. Doncs
l'any...
Jo ja m'he recordat abans la redacció, però m'he dit a la Míriam, ostres, el meu avi era taxista, quina il·lusió. M'he dit, digue-ho, i ara m'ha vingut el flashback. No me'n recordava, perdó. Però sí.
I quin cotxe portava? De l'època, clar.
Sí, ho va deixar cap a principis dels 2000. Jo tenia 4 o 5 anyets, sí, però tinc fotos amb ell del taxi i tot.
Però quin model de cotxe portava?
Pues seria un Seat o algo, no ho sé. Jo recordo
no
que
no ho
saps.
T'has recordat a la 6, que és el teu avi. Ara no saps quin cotxe.
La meva avi a casa té una placa de... La gente del taxi con aprecio, te queremos, no sé què. Té una placa així.
Clar, perquè es deuria jubilar i li van fer la placa.
Sí.
Bueno, estaves amb... Dius que amb una taxista?
Amb una taxista. Què tal? Com estàs?
Bé.
Com et dius?
Vanessa,
què tal? Què tal? Com ha anat el tema avui de la marxa?
Bueno, ha anat molt bé.
I tu hi has anat? I què tal? A pitar molt amb el pito?
Sí, bastant.
Pots pitar una mica ara per veure...
Sí.
¡Esa vane!
Molt bé. Aquest què?
¡Esa vane!
Pregunta ja.
Que Freenow? He de preguntar-te de Freenow.
Sí, Freenow. Freenow són els que treballen malament.
Pregunta-li. A veure.
O sigui, un moment, clar. La Vanessa diu que els de Freenow malament.
Correcte, són els que estan aquí treballant malament.
Vale, perfecte. Doncs Vanessa, vaig cap... Tu vols una mica de cachondeíto, eh? Ja te veo, molt bé. Hola, què tal, senyor? Mira, vaig amunt de... Què tal? Pot baixar la finestra? Què tal, tot bé?
Bé.
Sí, escolta, m'ha dit la Vanessa, la teva companya, que Freenow no molt bé,
eh? Hay que hablar antes sobre Taxi Class, Taxi Mes, Taxi Ecologic, que son una franquicia. Taxi Ecologic, solo servicio mínimo, 10 euros. Taxi Class, servicio mínimo,
Freenow no tributa aquí en España. Con las comisiones que os cobran a vosotros de Freenow están pagando los abogados. Están tramitando con el IMET para tener una tarifa regulada y cambiar los taxis de color. Lo que pasa es que los pakistaníes queréis... Sí, sí. Da igual.
Da igual. A ver... No, los vendidos taxis más. Está robando la gente. No deja entrar a nadie. No deja entrar a nadie. No deja entrar a
gente con clase. Vosotros no vais con gente con clase.
A ver, si es el mismo servicio. Si es el mismo servicio, ¿no?
Tú pagas 7 euros de comisión.
Yo no pago nada.
¿No pagas nada de Freenow?
Pago nada.
¿Por qué dice mentira? Di tu nombre, ¿cuál es?
Lo paga el jefe.
Tú pagas de cada servicio un 7% de comisión. Que eso solo.
¿Me dejas terminar? ¿Me dejas hablar? Sí, habla. Estamos hablando personas civilizadas, ¿correcto? Pues no.
Que sois incívicos, que sois incultos, trabajando con Freenow. Eso sois.
Es ignorante. Una ignorante.
Yo quiero que se peleen.
Gerard.